aquesta hora informàvem de la preocupació que es vivia al Priorat, sobretot per les flames de cabassers que amenaçava la serra de Montsant. Tenint en compte aquest punt de partida, avui comencem de la millor manera. L'incendi ha quedat estabilitzat i el mal que haurà fet no és ni de bon tros el que es temia, 110 hectàrees.
Donem aquest incendi per estabilitzat, que és, diguem-ne, la fase inicial que consolida tota la feina que hem fet durant el dia i especialment la feina que es va fer ahir a la nit matinada.
Catalunya nit.
També respiren més tranquils avui a l'Espluga de Francolí, després de mesos de restriccions doloroses amb talls de subministrament d'aigua i diversos camions cada dia portant-los aigua. Ara en podran prescindir d'aquests camions gràcies a unes obres. En parlarem amb l'alcalde. D'alcaldes avui en passaran molts per aquí al Catalunya Nit. Serà el nostre rècord, segons la intel·ligència artificial, el poble més lleig de les comarques de Lleida és el Ferràs. I el més bonic de les de Girona, Cadaqués. Com afecten aquest tipus de titulars en aquests pobles? Com es mesura la bellesa o la lletjó? En parlarem amb l'alcalde i l'alcaldessa dels dos municipis. I afegirem també el de l'únic poble català que figura a la llista de pobles més bonics, no de Catalunya, sinó del món. I és una llista, aquesta no d'intel·ligència artificial, sinó feta per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de les Nacions Unides. El govern espanyol ha cessat avui el president d'Adif, Ángel Contreras. Portava només 9 mesos al càrrec. Cada vegada hi ha més persones que fan testaments solidaris, ciutadans que quan moren deixen diners a organitzacions no governamentals. Avui és el Dia Mundial del Testament Solidari i en parlarem amb el degà de Col·legi de Notaris i en parlarem amb el degà del Col·legi de Notaris i amb una de les ONGs beneficiàries, Mans Unides. També explicarem que la Xina augmentarà l'edat de jubilació. És, per cert, un dels països on hi ha edats diferents per als homes i les dones. N'aportarem més exemples. I avui el Papa ha dit això.
Yo pienso un poco esto, andare alle Canarie, perché lì ci sono situazioni de migranti.
S'està rumiant si visitar les Canàries davant del repte de gestionar el fenomen migratori, diu, per estar a prop del poble i del govern. Ens prepararem per al Mercat de la Música Viva de Vic i entrarem a l'últim dia de rodatge de Sala Polivalent, la incursió de la companyia La Calòrica al món de les sèries de televisió. És un dels temes que potser li interessarà al nostre oient misteriós d'avui. Al final del Catalunya Nit li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos. Esperem que la resposta sigui afirmativa. Som-hi, que és divendres. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Al Priorat, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de Cabassers i controlar el de Porrera. El de Cabassers ha cremat unes 100 hectàrees, un 10% del seu potencial. Connectem en directe amb Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Avui sí que és més bona nit que ahir, eh?
Sí, sí, perquè ahir a aquesta hora realment hi havia preocupació. El foc cremava amb virulència i els pitjors dels escenaris situaven en 1.000 hectàrees el seu potencial. Per sort, com dius, no ha estat així. Què ha provocat aquest canvi de guió?
Doncs mira, és curiós. El cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ens ha explicat que les condicions s'han canviat molt. De fet, ho van fer a la nit i, a més, la tasca que han fet sobre el terreny els ha permès, finalment, contenir el foc.
el vent al llarg de la nit, tot i que va ser intens, no ens va generar situacions de focus secundari, que és el que sempre ens posa en més compromís la nostra capacitat d'extinció, però també vull ficar en valor la molta feina feta per tot el dispositiu de bombers que a peu d'incendi van tenir la capacitat d'evitar la propagació del flanc dret, que era el que ens preocupava.
També ens han explicat que aquesta tarda ja han iniciat una desescalada de la 70ena de dotacions que hi havia treballant a Cabassers. Els efectius, de fet, s'aniran reduint a la meitat fins demà al matí, quan esperen ja tenir controlat aquest foc. Els bombers diuen que, a més, això és necessari deslliurar unitats perquè tornin als seus parts d'origen i d'aquesta manera puguin estar operatives davant l'elevat risc d'incendi que encara hi ha en altres comarques del país. Els agents rurals han explicat que el foc ha cremat unes 110 hectàrees, entre 107 i 110 hectàrees, la majoria arbrat i matolls, i només dues de conreu productiu. L'incendi de Porrera, que era més petitet, ha entrat en fase de control aquest migdia després de cremar 15 hectàrees.
Ahir, Ricard, teníem diversos elements que jugaven a la contra. El vent, per una banda, el terreny molt sec, però un altre també era d'on treure l'aigua, perquè la sequera ho havia complicat molt. Com s'ho han fet finalment els bombers?
Doncs sí, això ha estat un hàndicap important. Els bombers diuen que han estat molt sensibles amb aquesta situació que està vivint el Priorat de manca d'aigua. Penseu que hi ha basses de la xarxa contra incendis que no s'han pogut omplir enguany precisament per la manca d'aigua, i a més, ajuntaments com el de Cabassers els han demanat als bombers que no fessin servir els hidrants, els punts d'abastament d'aigua del poble, perquè és aigua de boca, i en aquest poble, com per exemple Cabassers, tenen problemes d'abastament per beure. Per això han activat, diuen, recursos propis. Això, estem parlant d'uns camions nodrissa que han situat en punts estratègics perquè la resta d'unitats poguessin anar carregant aigua. Cal tenir present també que, per exemple, els hidroavions Canadair, que són els més grans que han treballat en l'incendi, sobretot ho han fet aquest matí, han carregat aigua a l'embassament de Flix.
Molt bé, Ricard, doncs moltíssimes gràcies per aquests dos dies de feina molt intensa. Bona nit i una abraçada.
Bona nit.
I ahir compartíem preocupació al Priorat també amb un incendi que a la mateixa hora cremava la Catalunya Nord. Doncs bé, els bombers continuen treballant i per extingir-lo. Des de fa més de 24 hores afecta els municipis de Cameles, Montoriol i Castellnou. Ja no hi ha foc, però el terreny està molt calent i els bombers, per tant, remullen algunes zones per evitar revifalles. Aquesta nit hi continuaran treballant uns 300 efectius terrestres. Girona, Pau Masó.
L'incendi ja no crema, ja no hi ha flama, però els bombers tenen por que pugui haver-hi alguna revifada, ja que encara bufa vent i el terreny està molt calent. Per això, uns 300 efectius passaran la nit a la zona per remullar alguns punts i controlar que no reneixin les flames. El perímetre del foc es manté, doncs, en 400 hectàrees, 300 de les quals s'han cremat. L'alcalde de Cameles, Roger Bord, ens explica l'afectació que han tingut les flames en el seu municipi.
Ha cremat el massís dels Aspres, ha començat aquí a Cameles, i el vent ha posat el foc molt ràpid sobre Castellnou. Els bombers l'han parat al darrere de Castellnou i de moment no hi ha cap perill.
El foc no ha deixat ferits, però ha afectat una masia i ha cremat un cotxe i una autocaravana. Els 5 bombers ferits ja s'han recuperat i estan bé. 40 dels 80 veïns desallotjats pel foc han pogut tornar a casa, mentre que la resta, que viuen a l'epicentre de l'incendi, no podran tornar-hi fins demà al matí. El foc també ha afectat algunes línies elèctriques i el subministrament que havia marxat a Castellnou ja s'ha recuperat. Fins diumenge, però, les masies aïllades no tindran llum. L'incendi, situat a uns 20 quilòmetres de la frontera Catalunya, és el més important que s'ha produït aquest estiu als Pirineus Orientals.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El papa Francesc ha dit que es planteja fer un viatge a les Canàries per conèixer de primera mà la crisi migratòria que viu l'arxipèlag. Les declaracions del pontífex arriben mentre continua l'estira i arronsa entre el govern canari i l'executiu espanyol sobre la gestió dels migrants menors no acompanyats. Oriol Pujador.
El papa assegura que vol veure amb els seus ulls quina és la situació a les Canàries i per això es planteja fer-hi un viatge. El pontífex diu que vol estar al costat del poble canari i de les administracions en aquests moments. Són declaracions que el papa ha fet a l'avió que el porta de camí al Vaticà després d'una gira de 15 dies que ha fet per l'Àsia i Oceania.
Jo penso un poc
esto. Penso una mica en això, en anar a les Canàries perquè allà està la situació amb els migrants que arriben del mar. I m'agradaria ser a prop dels governants i del poble de Canàries.
I governanti al popolo del Canari.
El govern canari, per cert, ja ha reaccionat a l'anunci. El portaveu de l'executiu, Alfonso Cabello, ho ha fet utilitzant ironia. Són declaracions a Ràdio Nacional.
Bueno, sí, ya es que viene el Papa a conocer de primera mano la situación que se está viviendo en Canarias con materia migratoria, y esto no hace que el Partido Popular y el Partido Socialista se puedan sentar a negociar y terminemos de adoptar un acuerdo, ya no sé yo qué más nos queda.
Doncs precisament la gestió dels migrants que arriben a les Canàries continua enfrontant el govern espanyol i el govern canari, i avui s'hi ha afegit la Fiscalia.
Sí, una Fiscalia que ha advertit al govern de les Canàries que denunciarà el seu abandonament de menors si no acull els migrants joves no acompanyats que arriben a les illes. L'advertència arriba després que el govern de les Illes hagi aprovat un nou protocol per fer front justament a la crisi migratòria. Aquesta norma estableix que els menors estrangers no acompanyats que arriben en pastera són competència de l'Estat i que el govern canari no els acceptarà als seus centres d'acollida si no arriben identificats i amb una assignació per poder-los atendre. La Fiscalia, com dèiem, ja ha advertit que identificarà totes aquelles persones de la Direcció General de la Protecció a la Infància que s'emparin en aquest nou protocol.
Doncs atenció, perquè pocs dies després que Alemanya anunciés un enduriment de la seva política migratòria, el govern dels Països Baixos, liderat per l'extrema dreta, diu que vol declarar una crisi nacional sobre l'asil. És una fórmula per derogar legislació que afavoreix l'acollida d'immigrants. El partit anti-islam de Geert Wilders pretén fer del seu país un lloc poc atractiu per als demandants d'asil i, a més, planteja sortir del pacte migratori europeu, cosa que Brussel·les diu que és impossible. Anem, doncs, cap a Brussel·les, Jordi Baró.
L'històric líder de l'extrema dreta, Geert Wilders, va guanyar les eleccions l'any passat amb la promesa d'imposar als Països Baixos la política migratòria més restrictiva de la Unió Europea. Ara el nou govern que lidera el seu partit ha detallat com vol aconseguir-ho. La idea de l'executiu holandès és declarar una crisi d'asil al país que li permeti acordar mesures dràstiques sense el consens parlamentari, com suspendre totes les decisions sobre noves demandes d'asil o limitar molt les opcions pels migrants que volen reagrupar les seves famílies. Dijkshoff és el primer ministre dels Països Baixos.
No es tracta tant de traspassar conscientment els límits de la llei, sinó d'escoltar les persones que viuen una crisi d'asil. Per tant, és necessari prendre mesures que sospesarem amb molt de compte i que també comprovarem que siguin sostenibles jurídicament.
El govern holandès també vol sortir de la reforma migratòria europea aprovada ja de forma definitiva i que, entre d'altres, preveu un sistema de solidaritat a la carta. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
Hem adoptat legislació. Està adoptada. No t'exclous de la legislació adoptada a la Unió Europea.
Les noves mesures per restringir la migració als Països Baixos s'anuncien després que Alemanya hagi augmentat els controls a les seves fronteres.
Ja arribarem a un quart d'onze de la nit. Anem cap als Estats Units, perquè del debat entre Donald Trump i Kamala Harris, allà hi va haver una frase que va deixar distret mig planeta.
In Springfield, they're eating the dogs.
A Springfield s'estan menjant els gossos, la gent que va entrar s'estan menjant els gats, s'estan menjant les mascotes dels ciutadans que hi viuen. Això és el que passa al nostre país.
It's happening in our country.
Aquesta frase de Trump va fer que molta gent comencés a plantejar-se què és el que està passant a Springfield o bé d'on la treu Donald Trump. I ja us podeu imaginar on tenim ara mateix el nostre corresponsal als Estats Units. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'on ens saludes?
Des de la plaça de l'Ajuntament de Springfield, Ohio.
Molt bé, què t'ha portat fins aquí?
Doncs veure com ha reaccionat aquest poble després de que Donald Trump, un president, en un escenari de ressò internacional, els col·loqués davant de tot el món com un poble on hi ha gent, haitians, en aquest cas, segons Trump, que es mengen els gossos i els gats. I d'entrada diré que estan entre enfadats, decebuts, sorpresos, alguns se'n riuen, però el poble, que de fet és una ciutat perquè té uns 60.000 habitants, habitualment és molt tranquil. normalment. Però des de fa dos dies els estan passant coses que no els havien passat mai. Per exemple, avui, tres escoles han estat desallotjades, una d'elles tancada per amenaça de bomba. Aquest matí a les 7 hi ha hagut amenaces de bomba a través de correu electrònic. Ahir va ser l'Ajuntament i diversos centres comunitaris els que van tancar també per amenaces. Això ens deien no els havia passat mai. L'FBI ho està investigant perquè no està clar qui hi ha al darrere d'aquestes amenaces, però això lògicament molesta els locals perquè neguen tota credibilitat a allò que va dir Trump. Ningú té constància que hagi passat res amb gossos o amb gats. Ningú. Ni els més trumpistes. I només algunes persones sí que parlen d'ànecs i oques desaparegudes. Però en tot cas, com ens explica aquest exprofessor, el James, un senyor que portava una gorra de Trump i que passejava pel centre, tota la qüestió del debat està desviant l'atenció.
Sobre la història dels gossos, aquí tothom sap que hi ha hagut qüestions relacionades amb oques i ànecs, però Trump és Trump, ja ho sabem. És una llàstima que això ens hagi posat a primera plana, perquè som una comunitat que ja estem assetjats. Entenem que els haitians volen una vida millor, però també sabem que estem desbordats en matèria d'habitatge, serveis socials, salut i educació.
En quant a aquestes oques i aquests ànecs, es diu, es comenta que han desaparegut, però cap autoritat local ha pogut ni tan sols confirmar que hi ha hagut un sol incident, com a mínim que s'hagi reportat, en relació a aquests animals. Per tant, això tampoc està verificat.
No sé si hi ha, Francesc, alguna mena de reacció aquí de la comunitat haitiana.
Sí, d'entrada estan tristos i alguns tenen certa por. Alguns dels seus integrants s'han sentit amenaçats. Hi ha un centre que es diu Haitian Community Service. És una ONG que ajuda els nouvinguts. Ara us ho explicaré. N'hi ha molts de nouvinguts d'aquest país. Els ajuda a integrar-se, a fer documentació. Alguns no parlen l'idioma i els ajuden a vehicular totes aquestes peticions. Doncs bé, aquests últims dies estan rebent moltes més consultes. I segons ens ha explicat un portaveu d'aquesta organització, Gerard Harold, alguns han fins i tot marxat per precaució de Springfield.
Some people since yesterday tried to leave the city.
Algunes persones han intentat marxar de la ciutat per anar a Dayton, a Columbus, a algun altre comtat.
But we're clear that one is not gonna stay like that.
Però tenim clar que això durarà uns dies i prou, i tothom entendrà quina és la realitat. A més, nosaltres creiem molt en la policia i en els gestors de la ciutat que ens ajudaran.
That city, they're gonna help out.
Pels carrers hi ha poca gent, però saps quina imatge tinc ara davant meu, Manel?
Quina?
Hi ha una font i sí. Dos gossos jugant a dins la font, sense anar lligats, amb la propietària mirant-s'ho de lluny. No la veig gaire preocupada perquè algú els rapti i se'ls mengi.
No, si durant la connexió desapareguessin, ens ho dius, però t'estava escoltant i em crida l'atenció una cosa. Com és que hi ha tants haitians aquí a Springfield? Té alguna explicació?
Doncs mira, sí, té una explicació. De fet, té diverses causes. La primera, a Springfield hi ha una gran demanda de mà d'obra en fàbriques, moltíssima. Aquí s'obren els llocs de treball i durant molt temps els faltava perquè no trobaven gent que volgués treballar. El 2019 hi va haver una primera onada, petita onada, de persones d'Haití, un país que té molts problemes i que, per tant, té molta migració. Doncs un grup d'haitians van venir aquí i es van trobar que aquí hi havia molta feina, que podien trobar casa relativament bé, de forma fàcil, i, per tant, el boca a orella va provocar que aquests haitians, a qui els van anar molt bé les coses, avisessin a d'altres col·legues del seu país. I això és una bola de neu. S'ha anat fent gran i gran, i el cert és que sí. D'una ciutat de 50.000 habitants, doncs ara passem a prop de 70.000, amb més de 10.000 haitians arribats. Per tant, diguem-ne que és un percentatge de població altíssim. La gran majoria hi són de forma legal o amb tramitació de la seva documentació. Per tant, hi ha un petitíssim percentatge d'immigrants d'Haití que estiguin aquí en situació irregular i, sí, l'arribada de tantíssimes persones de fora en un lloc, totes en poc temps, ha provocat certes tensions. El tema de l'habitatge s'ha complicat. Els serveis socials, doncs, ara, bàsicament, estan destinats a les persones d'Haití i això ha generat una mica de tensió. I, sobretot, algun petit problema puntual, greu, trist, com un atropellament mortal. Ara fa un mes, un jove haitià que no tenia carnet de conduir va atropellar un nen i això va generar una onada de malestar, de tristesa i fins i tot de missatges d'odi cap als haitians. El pare d'aquest nen mort va fer servir una reunió de l'Ajuntament per demanar, sisplau, que no es faci un ús polític de la mort del seu fill.
Déu-n'hi-do. Serà interessant veure aquí el 5 de novembre, després de les eleccions, quin és el resultat que obté Donald Trump, però no podem marxar de Springfield, m'han dit, sense escoltar aquest document sonor. potser sí, eh? Potser sí. Això també era Springfield, no?
Sí, però et diré una cosa. Pràcticament hi ha un Springfield a cada estat. De fet, a la sèrie dels Simpson no s'especifica a quin estat és l'Springfield de la sèrie. Però m'ha sorprès que pensava que trobaria algun tipus de merchandatge. Re, ni rastre dels Simpsons a l'Springfield d'Ohio.
Molt bé, doncs potser és un altre Springfield, ja veuríem.
Potser és un altre, potser
és un
altre.
Molt bona feina.
Vaig a parlar amb la senyora dels gossos.
Exacte. No has vist gats, per això? No has vist gats. Que, o com a mínim no ens ho has explicat. Si en
mira,
trobes, avisa.
Mira, m'estires de la llengua. Ahir es va perdre un gat a Springfield i
ai.
Es va enviar a la policia una mena de crida de ai, que ens han robat el gat, ai, a veure si se l'han menjat, i la policia es va veure obligada a fer un comunicat de premsa dient hem trobat el gat. Una cosa tan petita o tan poc rellevant per la població com hem trobat un gat, es van veure obligats a fer-ho públic perquè ja començaven a circular els rumors de que efectivament s'estaven menjant gats.
Sembla dels Simpson, sí. Bona nit, Francesc. Bon cap
adeu,
de setmana.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
Minuts i seran 11:15 de la nit. Aquesta tarda hem sabut que el govern espanyol destitueix el president d'Adif, Ángel Contreras, que ocupava el càrrec des de fa menys d'un any. La destitució coincideix amb una nova jornada caòtica a l'estació de Sants de Barcelona per una incidència a les cotxeres de Can Tunis, Carme Montero.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha cessat Contreras amb l'objectiu d'impulsar la gestió de l'empresa que gestiona les infraestructures ferroviàries, segons explica el ministeri en un comunicat. Aquesta sortida arriba després d'episodis recurrents d'incidències a Rodalies de Catalunya, però també a la xarxa de trens de Madrid. I avui n'hem tingut un altre exemple. Al matí s'ha suspès la circulació entre Can Tunis i Sants pel descarrilament d'un tren sense passatgers. Avui li ha tocat el rebre a l'alta velocitat, amb cancel·lacions i retards que s'han allargat fins ben entrada la tarda. Ja et pots imaginar com estaven els usuaris, no?
M'ho imagino.
Ben indignats.
Parlem ara de la crisi diplomàtica entre Espanya i Veneçuela perquè no afluixa. Primer va ser la indignació per l'acollida i reconeixement al candidat opositor Edmundo González, amb la qual ha ironitzat, per cert, Nicolás Maduro.
Y se marchó y a su barco lo llamó libertad.
I ara s'hi afegeixen unes paraules de la ministra Margarita Robles que han tirat més llenya al foc. Es va referir al país caribeny com una dictadura. En resposta, el govern de Maduro ha cridat a consultes la seva ambaixadora a Madrid i ha fet una protesta formal davant del representant espanyol a Caracas. Anem cap a Madrid, ens ho explica millor Dani Sainz de Aja.
El chavisme considera les paraules de Robles una ingerència grollera. Així li ha comunicat el ministre d'Exteriors veneçolà a l'ambaixador espanyol al mateix temps que feia tornar a Caracas la seva delegada a Madrid. Un gest diplomàtic previ al trencament de relacions que no tindrà resposta de part del ministre d'Exteriors espanyol José Manuel Álvarez.
Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada estado y por lo tanto no hay nada que comentar.
La tensió amb Venezuela va escalar dimecres quan el Congrés va reconèixer a instàncies del PP l'opositor Edmundo González com a president. Des de Grècia, Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que ara vol convèncer el Parlament Europeu.
Vamos a insistir, hoy lo he hecho con el primer ministro griego, la próxima semana se vota en el Parlamento Europeo y creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
El govern espanyol manté que no reconeixerà l'opositor fins que no es publiquen les actes electorals. Mentrestant, el líder veneçolà, ara exiliat a Madrid, continua rebent mostres de suport, avui per part dels expresidents Mariano Rajoy i Felipe González.
I I una altra polèmica que potser s'esvairà una mica els pròxims dies, perquè Pedro Sánchez engega els contactes per reunir-se amb tots els presidents autonòmics. Amb el debat del finançament sobre la taula s'haurà de veure amb quina actitud hi van els barons del PP, Àlex Giralt Robert.
Sí, perquè la consigna d'Alberto Núñez Feijóo és que en cap cas parlin bilateralment de finançament, però presidents com l'andalús, Juanma Moreno i el valencià Carlos Mazón ja han advertit que tenen intenció de fer-ho. Veurem també si Isabel Díaz Ayuso compleix l'amenaça de plantar Sánchez, que és una opció a què va instar també els seus col·legues de partit, tot plegat com a mostra de rebuig cap al finançament singular pactat per a Catalunya. En qualsevol cas, el que hem sabut avui via Moncloa és que Sánchez ja ha despenjat el telèfon per començar a preparar aquesta ronda de contactes. Les reunions seguiran l'ordre d'aprovació dels estatuts d'autonomia de cada territori, per tant, obrirà la llauna el Lendakari i Manol Pradales, i el segon serà Salvador Illa.
Doncs potser aquesta trobada d'Illa amb Sánchez es fa dimecres que ve, aprofitant que el president de la Generalitat anirà a Madrid, concretament al Palau de la Zarzuela.
Sí, per primer cop en 9 anys el monarca espanyol Felip VI rebrà en audiència el president. L'últim va ser Artur Mas el 2015 i des de llavors ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra, ni Pere Aragonès van trepitjar la seu de la Casa Reial. Serà la segona vegada, això sí, que el president Illa i Felip VI encaixen les mans. La primera va ser fa menys d'un mes a la inauguració de la Copa Amèrica de Vela. El mateix dimecres a la tarda, Illa, per cert, participarà en l'acte de la diada que organitza la delegació del govern a la capital espanyola.
Gràcies, Àlex.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I avui podem dir, Carme, que l'activitat econòmica es va accelerar el segon trimestre a Catalunya.
Sí, segons les dades definitives de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el Producte Interior Brut va créixer un 0,9% en relació amb el trimestre anterior. Aquest increment és superior al que hi va haver en els primers tres mesos de l'any. Respecte de fa un any, el creixement és del 3%, la millor dada des de principis de l'any passat. La millora de l'activitat econòmica se sustenta en el consum de les famílies i la inversió de les empreses, tot i que les exportacions s'han alentit una mica.
L'Espluga de Francolí ja té garantit el consum d'aigua de boca i per a les empreses després de 2 anys de restriccions. El municipi de la Conca de Barberà ja s'ha connectat amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, que fa arribar l'aigua de l'Ebre al poble. Anem, doncs, cap a Tarragona, Clara Chavarría.
Els veïns i veïnes de l'Espluga ja els arriba aigua a casa des d'ahir, quan va entrar en funcionament la canonada que connecta el poble amb el dipòsit d'aigua de Montblanc, que està connectat al Consorci d'Aigües de Tarragona. Tot plegat arriba després de més de 2 anys de restriccions, que últimament s'havien allargat més de 12 hores, i la manca d'aigua també havia obligat a portar camions cisterna, fet que havia suposat un cost d'1,5 milions d'euros per les arques municipals. El president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, diu que aquesta fita suposa un abans i un després pel poble.
Fa aproximadament 24 hores que arriba aigua del Consorci, aigua de l'Ebre, al municipi de l'Espluga. És una fita històrica, perquè evidentment a ningú se li escapa, i sobretot les veïnes i veïns de l'Espluga, que han patit com ningú les restriccions.
La connexió ha estat possible amb la instal·lació d'una canonada de 4,5 quilòmetres entre l'Espluga i Montblanc, una obra que ha costat 1,3 milions d'euros i que ha estat finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de l'Espluga. Si bé és cert que es garanteix el subministrament d'aigua, l'Ajuntament diu que s'apostarà per disposar de recursos d'aigua propis i continuar fent-ne un consum responsable.
A finals de novembre, l'Espluga de Francolí hi arribaven una vintena de camions d'aigua diaris. I tot i així, van haver de decretar tals talls d'aigua des de les 8 del vespre fins a les 10 del matí. El dia que això passava, vam entrevistar l'alcalde del municipi i, entre altres coses, ens va dir això.
Perquè arriba un moment que això és insostenible. Si aquesta sequera es va agreujant, si incrementa un nombre de municipis que necessiten transport d'aigua, en quina situació estarem? Perquè sí, sí. Pot ser la guerra de l'aigua, no? Perquè quan hi hagi diferents municipis que necessiten aigua i les empreses que transporten aigua són les que són, com solucionarem aquest problema?
Teníem un alcalde, per tant, molt preocupat aquell dia. Avui no sé si podem dir que el malson s'ha acabat. Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, benvingut de nou al Catalunya Nit.
Hola, bona nit.
Quina situació teniu avui?
A l'Espluga diferent. A l'Espluga diferent perquè una de les grans mesures, no?, que era connectar-nos amb el ramal del CAT, doncs avui dia és una realitat, tot i que les obres no han acabat. Estem connectats de manera provisional, però evidentment és una situació diferent. Ara bé, la preocupació per la situació de la sequera és la mateixa, perquè evidentment ara estem parlant que estem garantint l'aigua dels domicilis i d'empreses, no? Però també hi ha la sequera que també estem notant, doncs, a dia d'avui, doncs, de ramaders que tenen que els seus pous no estan donant com per alimentar els seus, bueno, els seus animals, i per tant la sequera hi és.
Clar. Aquesta situació que dèiem de camions d'aigua arribant al poble, talls en el subministrament, això sí que ara s'acaben, aquestes restriccions?
Sí, de fet, els camions, ja l'últim camió va venir dijous passat. D'acord, aquestes últimes pluges ens han ajudat també a deixar que vinguessin els camions fins a dia d'avui. I, de fet, a partir d'avui, de fet, avui, demà i demà passat, fem talls de només 6 hores. Farem els talls nocturns a 12 de la nit a 6 del matí. I a partir de dilluns aixequem el que és la restricció de talls d'aigua.
Ara ho deia, continuareu mirant el cel com a tot arreu, pendents de la pluja. Amb aquesta connexió que es fa ara de xarxa, el que sí que queda garantit, entenc jo, és que encara que els pròxims mesos no hi hagi pluges, la gent, els seus veïns tindrien aigua a les seves cases?
Com que no ens alimentem 100% de l'aigua del CAT, perquè estem parlant aproximadament entre un 40 i un 60%, la resta la portem a través dels nostres aquífers. Clar, si els aquífers continuen anant amb aquesta tendència d'anar-se secant, tornaríem a entrar en dificultats, però no estaríem amb les mateixes dificultats que fins ara, no? Que no estàvem connectats al CAT. Per tant, s'ha de posar, diguem, en situació, perquè la sequera encara continua sent-hi. Hem de veure si ara aquest règim de pluges que hem tingut fa poc, doncs, es va repetint durant els pròxims mesos, però bé, és el que sempre hem dit, no? Portem aquests anys dient que el CAT no era la solució, sinó que era una de les solucions, perquè a part del connectar-nos al CAT hem canviat més de 5 quilòmetres de tuberia de xarxa en baixa, tenim un projecte per tornar, per fer un altre canvi de tuberia en baixa també, d'uns aproximadament uns 2,5 quilòmetres, i amb això hauríem canviat el que és el 100% de la xarxa, estaria actualitzat, i després, bueno, estem digitalitzant tota la xarxa, l'estem sectoritzant, que fins ara no la teníem sectoritzada, i per tant hi ha moltes millores que el que ens han de permetre és, a part d'ara disposar de l'aigua del CAT, que això és una aportació més, a part dels pous que estem fent, que n'estem fent de nous amb les subvencions de l'ACA, i a part, doncs, de que la gent també fa un ús responsable de l'aigua, això sumat a les mesures que estem fent de manteniment de la xarxa, de posar-lo al dia i de tenir una xarxa en condicions, doncs això ens permetrà, evidentment, gastarem menys aigua, serem més eficients en la despesa de l'aigua, i això ens permetrà, això ens salvarà, diguem, de les properes sequeres.
Clar, clar. El vam trucar aquell dia que explicàvem una molt mala notícia. Avui volíem tornar-lo a saludar perquè també ens agrada. No dic tancar capítols, perquè això, com vostè molt bé ha explicat, no s'ha acabat, però sí que estem en un capítol millor que aquell dia. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Manel. Un bon cap de setmana per tothom.
Màxima alerta a Txèquia i Àustria a causa d'un temporal d'aigua i neu que fa tema inundacions i riuades durant tot el cap de setmana. Malgrat que s'estan prenent mesures, hi ha preocupació pels possibles desbordaments de rius. Els cabals d'aigua que aniran a parar a la veïna Alemanya inquieten a la ciutat de Dresden, on aquesta setmana es va enfonsar un pont sobre el riu Elba i la runa encara no s'ha retirat. Així que connectem amb Berlín. Oriol Serra, bona nit.
Pel pont de Carola de Dresden tot just hi havia circulat l'últim tramvia només 10 minuts abans de l'esfondrament. Això va evitar que la nit de dimecres s'haguessin de lamentar danys personals. Ara, els enginyers han determinat que l'incident el va provocar un pilar en mal estat, situat precisament al tram que s'havia de reparar l'any que ve. Simone Prüfa, la cap d'enginyeria de la capital de Saxònia, ha advertit de l'urgència a l'hora de retirar les runes del pont per evitar que facin un tap que provoqui el desbordament del riu Elba.
El nostre objectiu és retirar tota la runa possible del pont davant les inundacions que preveiem i que així no empitjori la circulació de l'aigua.
Les pluges que es preveuen aquest cap de setmana a Àustria i a Txèquia amb 200 litres per metre quadrat en 72 hores faran baixar l'Elba amb un cabal superior a la marca dels 2 metres al seu pas per Dresden.
Passen 5 minuts de 2:15 de la nit. A Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut l'entrenador d'un equip de futbol base que hauria coaccionat i assetjat dos menors d'edat perquè li enviessin fotografies eròtiques i sexuals a través de les xarxes. L'home ja havia estat detingut anteriorment per uns fets similars. Lleida, Júlia Albacar.
La denúncia la van presentar les dues víctimes menors d'edat pel suposat assetjament que patien a través de diferents xarxes socials on l'home els coaccionava perquè li enviessin fotografies de caire sexual i eròtic. El detingut de 22 anys era entrenador d'un equip de futbol base de la ciutat on havia jugat un dels dos menors i, segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'home havia estat detingut l'any 2022 per uns fets similars. Després de la denúncia, els Mossos van començar una investigació durant la qual van comissar el telèfon mòbil i l'ordenador del detingut i tot fa preveure que hi ha altres menors assetjats i que fins i tot algun d'ells hauria rebut oferiment de diners a canvi de les imatges. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarta que en els propers dies puguin arribar noves denúncies.
I després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, proposés rebaixar dràsticament la taxa d'alcohol permesa per conduir, ara la ministra de Sanitat, Mònica García, va més enllà. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que és molt positiu abaixar la taxa del 0,5 al 0,2 en sang, però obre la porta a prohibir del tot l'alcohol al volant.
Pues vamos a ir dando paso a paso. Nosotros apoyamos, por supuesto, la medida del Ministerio de Interior y lo deseable es ir avanzando hacia, pues sí, hacia la erradicación de alguna manera.
I la consellera d'Educació, Esther Niubó, obre la porta a revisar el funcionament de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, la USAP. És l'eina a través de la qual s'atenen totes les violències que afecten els alumnes dins i fora de l'escola. Tot i això, l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament creu que on falten recursos és concretament en la resolució del conflicte. Maria Costa.
De fet, avui s'han posat xifres als casos de violència contra l'alumnat del curs passat. N'hi va haver un 76% més que l'any anterior. Concretament, els casos d'assetjament entre alumnes van créixer un 50% i se'n van notificar més de 1.000 a la USAP. En aquest sentit, la consellera Niubó diu que revisaran el circuit d'aquesta unitat.
Revisar la feina que fa la USAP, que és una unitat no de suport per lluitar contra aquests casos d'assetjament, que no és un joc de nens, que hi ha molt de patiment darrere de tot plegat i, per tant, haurem de revisar quins són els suports que donem als centres a l'hora de gestionar casos d'assetjament, que malauradament és una realitat que tenim.
I a més, la consellera diu que es marca com a prioritat reforçar la formació dels professors per quan entomin casos de violència, unes mesures que per l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament no estan ben encaminades. La presidenta de l'entitat, Meritxell Plana, considera que on s'han d'abocar precisament recursos és en la resolució del conflicte un cop s'ha detectat la violència. Ho ha dit en declaracions aquí al Catalunya Nit.
I aquí és on el professorat es troba amb el problema. Quines mesures restauratives tinc? No en tinc cap. Què faig amb aquelles famílies que no col·laboren amb el centre? Les escoles se'ls hi caben els recursos. I aquí és on realment es troben a faltar mesures, materials didàctics, material d'ajuda a dins de l'aula, xerrades per les famílies. Això és el que falta. No és només aplicar un protocol, no és obrir i tancar un interruptor.
Per tot plegat, el departament està ultimant una campanya de sensibilització per atacar l'assetjament escolar, que es llançarà les pròximes setmanes.
Minut i mig de pausa i quan tornem parlarem de testaments solidaris.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets i som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'app i web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
Catalunya Nit.
Cinc minuts per arribar a 3:15 de la nit. La Xina augmentarà progressivament l'edat de jubilació. La crisi demogràfica, combinada amb un creixement econòmic alentit, ha forçat el règim a prendre una mesura que afectarà tothom, tot i que amb diferències de gènere i de feina. Es començarà a aplicar a partir de l'any que ve i s'anirà elevant fins al 2040. Ens ho explica des de Pequín, Francesc Canals.
Malgrat les polítiques de Pequín per fomentar els casaments i dificultar el divorci, neixen molt poques criatures i la població xinesa envelleix. Ja el 2019, abans de la pandèmia, el govern xinès calculava que el sistema de pensions es quedaria sense diners el 2035. Ara, amb l'economia ralentitzada, amb moltes províncies amb greus dèficits per poder pagar les pensions, Pequín ha pres una decisió que feia temps que meditava. Ha anunciat que l'edat de jubilació dels homes passarà de 60 anys als 63, les dones en feines de coll blanc de 55 a 58 i les treballadores en tasques manuals de 50 a 55. La nova norma entrarà en vigor a partir del pròxim 1 de gener, de manera progressiva i, de moment, voluntària. El govern ha preparat l'opinió pública a través del poderós aparell de comunicació de l'Estat i, a més, la modificació ja s'esperava, però això no vol dir que sigui fàcil d'acceptar. Sentim la Zeqing entre els 40 i els 50.
No són notícies particularment bones. Vol dir que tothom ha de treballar més anys i en un entorn pitjor en termes d'ocupació. És un desafiament.
El 2030, el període de cotització per accedir a una pensió passarà de 15 a 20 anys. L'augment de l'edat de jubilació alleujarà el dèficit per pagar les pensions, però redueix l'oferta de llocs de treball per a joves en un moment d'atur juvenil en augment. És la primera modificació de la jubilació des dels anys 50 del segle passat, quan l'esperança de vida superava per poc els 40 anys. Ara és de 78. La previsió és que dels 280 milions actuals, les persones més grans de 60 anys arribin a 400 milions al 2035.
Doncs com ens explicava ara el Francesc, l'edat de jubilació a la Xina passarà de 60 a 63 anys per als homes i això ens ha cridat l'atenció, de 55 a 58 o de 50 a 55 per les dones en funció de la feina que facin. Però el que ens cridava l'atenció és aquesta distinció segons el gènere i hem volgut esbrinar si això és una cosa només de la Xina o si també passa a altres llocs, i li preguntem a l'Albert Manyà, que és qui s'ho ha mirat. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit, Manel.
Què has trobat?
Doncs mira, el seu principal aliat, que és Rússia, també aplica diferències 65 pels homes i 60 per les dones. Però és que aquestes mateixes xifres són les que apliquen diversos països de Sud-amèrica, com el Brasil, l'Argentina, Xile, Hondures i Jamaica, però n'hi ha d'altres, com Cuba, Colòmbia, Panamà i Veneçuela, que fan diferències semblants.
També. Molt bé, per tant, a Llatinoamèrica, això podríem dir que és fins i tot bastant
generalitzat,
freqüent.
Sí.
Què passa en altres altres àmbits geogràfics?
Doncs mira, a Turquia, amb 52 anys pels homes i 49 per les dones, a Israel la diferència és de 67 a 62, a l'Àfrica, a la República Democràtica del Congo, els homes es jubilen 5 anys més tard que les dones, i a Algèria, un cas peculiar, els homes es jubilen als 60 i les dones als 55, però amb la reducció d'un any per cada fill que han tingut, amb un màxim de 3.
Déu-n'hi-do, sí, aquí hi ha models molt, molt sí. rics. Jo encara estic amb el tema de Turquia perquè em quedaria poquet ja. No només hi ha diferència homes i dones, sinó que 52 els homes i 49 les dones. Estic sí. a 47 ja veuria la llum allà al final.
Sí, en de fet, allà el govern el que ha fet és que no hi ha una edat màxima, o han canviat, no hi ha una edat màxima, sinó que hi ha un cop hagis cotitzat...
D'acord. O sigui que no és només arribar als 52, sinó havent treballat uns quants anys, eh?
Clar, exacte.
Molt bé. I dintre la Unió Europea hi hauria diferències d'edat entre homes i dones o què?
Mira, en general no, tot i que hi ha alguna excepció, com són els casos d'Àustria i Lituània, que malgrat que tenen diferències, les estan corregint per arribar en un futur pròxim a la plena equiparació. En el cas d'Àustria, per exemple, és el 2033. Fora de la Unió Europea, Europa mateix, també apliquen diferències països com Albània i Sèrbia, tot i que també estan aplicant mesures correctores per igualar-ho en un futur una mica més lluny.
Clar, perquè entenc jo, per exemple, el context que conec de Rússia, la filosofia que hi ha darrere és bastant masclista.
Ja.
Això aquí en els països del nostre entorn sonaria bastant estrany. Per acabar, un cas dius que convé tenir-lo present.
Sí.
Quin és?
Doncs ara que deies això, el masclisme, a l'Afganistan l'edat de jubilació és dels 65 anys, o 40 pels que han servit al govern, però el líder dels talibans a l'abril es va carregar el sistema de pensions per als funcionaris o militars. Ara bé, aquí tornem a lo del masclisme. A quina edat es poden jubilar les dones en un país on no poden treballar?
Exacte. Ja la jubilen abans de començar.
Exacte.
I sense premi. Molt interessant. Hem fet una bona repassada al món. Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
Avui és el Dia Internacional del Testament Solidari, una modalitat d'últimes voluntats que ha anat en augment des del 2020. Només en els primers 6 mesos d'aquest any 2024 s'han obert 108 llegats solidaris a Catalunya amb un valor de gairebé 34 milions d'euros destinats a entitats sense ànim de lucre. De fet, el 17% dels llegats solidaris de tot l'Estat es fan a Catalunya. Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Aquí hem de començar pel principi. Què és i com es fa un testament solidari?
Doncs és un testament normal i corrent, es fa davant d'un notari, i perquè sigui solidari només cal que algun dels hereus, sigui una ONG, una fundació, una entitat, un orde religiós, és a dir, algú que fa feina social sense ànim de lucre. Et deia que un dels hereus ha de ser una d'aquestes entitats, però també ho poden ser dos, tres, quatre, alhora, i a més compartir tot això, tota aquesta herència, amb la família.
Hem dit que en mig any, el 2024, hem parlat de 34 milions d'euros en herències solidàries. Això es considera molt?
Sí, són molts diners en només 6 mesos. Ara bé, pensa que, per exemple, el 2023, l'any sencer, hi va haver 204 herències d'aquest tipus, que van suposar 38 milions d'euros. És a dir, que gairebé igual que en aquests 6 mesos d'aquest 2024. I és que hem de pensar que això cada any pot ser molt diferent, perquè aquestes dades que ens ha facilitat el Col·legi Notarial de Catalunya són molt canviants, perquè aquí compta, per descomptat, quanta gent ha mort havent fet un testament solidari, però compta també quants diners han deixat per a aquestes entitats. Hi pot haver molta gent deixant pocs diners,
clar,
o al revés, pocs testaments solidaris, però amb quantitats de diners molt importants. Això, pel degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, José Alberto Marín, demostra dues coses.
Perquè demostra una qualitat elevada de la societat. Hi ha persones altruistes que en el moment de fer el testament i pensant en la seva mort, pues pensen també en projectes solidaris. Però també és important la part de qui ho rep, que necessiten finançació per a aquests projectes, i quan més diners tinguin, millor per ells i millor també per la societat, perquè reben aquestes prestacions que potser l'administració no dona, o aquestes entitats ajuden a l'administració a la seva prestació.
I pot ser que hi hagi testaments solidaris que no sapiguem, no?
No, és que no ho sabem.
El testament és secret i fins que no mor la persona no sabem si té o no un llegat solidari, una clàusula amb una disposició solidària. no sabem exactament quants testaments s'han fet l'any 23 amb una disposició a favor d'una entitat sense ànim de lucre. El que sí que sabem és quantes persones que han mort havien fet al moment de fer el seu testament un llegat solidari.
Però alguna vegada, Manel, sí que se sap. Escolta el cas que explica la Mireia Engerri, presidenta de l'ONG Mans Unides de Barcelona.
Dues senyores que ja ens ho van dir fa anys i que són sòcies de Mans Unides i que estan estupendes de salut, ens ho van voler dir. Recordo una d'elles que va dir: això que jo faig, a benefici de Mans Unides, quan jo em mori, vull que es dediqui amb una escola a l'Àfrica pels nens petits, per una escola de primària.
Clar, i això per a ONGs com aquesta deu ser molt important.
Doncs sí, per posar-te només un exemple, Mans Unides, aquesta ONG que té 150 projectes arreu del món per combatre la fam, fomentar l'educació, la sanitat, ha rebut aquest 2023 10 milions d'euros de testaments solidaris. Això és un 20% del pressupost anual d'aquesta entitat. La Mireia Engerri és la persona que té els poders notarials de la seva entitat per poder acceptar les herències.
És molt impactant en el moment en el que vivim, que regna més l'egoisme que la solidaritat amb els més pobres i sobretot els que tenim més lluny. La veritat és que fa molta il·lusió i també fa pena no poder donar-li les gràcies.
Els testaments solidaris no són pas una cosa d'ara, venen de lluny. El que passa és que la tendència ha anat canviant i ara es deixen més béns i diners a les ONGs i altres entitats que no pas a l'Església, com passava fa 50 anys.
Imagino parelles, fills, familiars en general, orgullosos del donant, però no sé si hi ha casos que van al darrere de l'ONG dient: aquests diners m'haurien hagut de tocar a mi. No sé si hi ha problemes d'aquest tipus.
A veure, les famílies no poden dir res, perquè les últimes voluntats d'un difunt s'han de complir i ja està. Però, a més, tant el degà dels notaris com Mans Unides diuen que no s'han trobat mai amb cap problema.
Normalment no hi ha cap molèstia per una raó, perquè una persona quan va fer testament en aquell moment no se l'agraeix, vaig a fer un testament solidari. Això té un origen, que és o una relació ja continuada en el temps per part del testador amb aquesta institució, o bé per una qüestió, una situació concreta que l'ha predeterminat per prendre aquesta decisió. Per exemple, una persona que ha rebut un tractament mèdic a un hospital important.
Jo sempre dono les gràcies als familiars que hi ha allà i la gent està molt contenta. Jo, en concret, no m'he trobat mai en cap situació violenta ni ningú que estigui enfadat, mai.
Doncs millor així. Moltíssimes gràcies. Molt interessant, Natàlia.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Del amor uno se acuerda cuando andando río.
I tot a punt perquè comenci el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 18 al 21 de setembre. Avui l'han presentat en una festa a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, amb un concert que ha seguit el Marc Ruiz. I ja el tenim aquí. Bona nit, Marc.
Molt bona nit.
A veure, arran del que has pogut sentir a la festa de presentació, no sé si hi ha algunes descobertes que ja ens puguis anar recomanant de cara al mercat.
Oh, i tant. Per començar, el més obvi, i el que ja està sonant, de fet, el concert inaugural que es farà dimecres a les 7 a l'Atlàntida amb Lucía Fumero, la pianista, compositora i cantant, guitarrista també, i presentarà el seu pròxim disc titulat Folklore. El disc és més ampli, inclou influències de tota mena, però l'argentina del seu pare, Horacio Fumero, hi és present en cançons com aquesta de l'amor.
Què més ens proposes?
Namin and the Barbarians.
Anarquistes, reveses de fons.
Namin és una artista catalano-brasilera que fa un funk amb accents brasilers, però també de la diàspora africana, i amb actitud jazzística. La seva formació és un septet amb veu, guitarra, teclats, saxo i trompeta, entre altres instruments. Cuida molt les lletres perquè és poeta, però, a més, posa música a poemes com aquest policromi de Víctor Catalana Tu Perdis.
Ja tenim temps per l'última per descobrir.
Magali Datzira.
I que si encara que les paraules es borin molt
De Tzira ja fa anys que corre, és contrabaixista, es va formar a la Sant Andreu Jazz Band, a l'Iceu, l'Smug i al Conservatori d'Amsterdam i ha publicat un disc en solitari des de la cuina. Si en aquell primer àlbum de Tzira demostrava l'enorme ventall de les seves influències, em fa la sensació, Manel, que La Salut i la Bellesa, que és el seu pròxim disc, hi ha trobat la seva veu, l'estil cap on convergeix tot i que la fa única. L'estrenarà el mateix dia del concert, el divendres 20 de setembre. Però vaja, de la mateixa manera que t'he explicat aquestes tres opcions, doncs també t'hauria pogut parlar de Galgo Lento, de Joe Jett i Maria Ribot, o de Bru, que participa en el projecte Acceleradora, en el que el festival acompanya bandes emergents en el seu camí cap a la professionalització.
Molt bé, Marc, avui ens ho has explicat de Barcelona, el pròxim cop ja des de Vic,
eh? Des de Vic, correcte.
Bona nit.
Bona nit.
Mullada i reconstruïble.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Filling the Sink, we will talk about international schools in Catalonia and why they're gaining popularity.
Filling the Sink, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A l'Afganistan dels talibans continua l'esborrament de les dones. L'energia va fugir d'un matrimoni forçat.
Tienes 13 años o 12 años. Casas con un hombre que tienes 50 o 60 años.
I la Karima ho va fer perquè la seva vida com a activista corria perill.
En 5 años tendremos muchas jóvenes con pensamiento de los talibanes.
Mònica Bernabé, periodista.
A l'Afganistan podem parlar d'un clar apartheid de gènere, no?
Per a homes com el Nemat, la situació tampoc no és fàcil.
És difícil per a los hombres que estan actualment en Afganistan alzar la voz porque es la muerte de una persona.
Solidaris.
Amb Mercè Fol.
L'Afganistan, sobreviure a l'apartheid de gènere.
Dissabte a les 10 de la nit. Catalunya nit.
I ara en David Guzmán ens vol parlar de la possibilitat que cobrin entrada per accedir a la Fontana di Trevi.
Ara fa 3 anys que la reunió dels líders del G20 va començar d'una manera poc freqüent, d'esquena a la Fontana di Trevi i llançant una moneda a l'aigua. Un gest, per tant, internacionalíssim, que cada dia repeteixen més de 10.000 visitants. Després del Coliseu, la Fontana és el racó més fotografiat de Roma. Però el turisme de masses i l'obsessió per instagramar-ho tot està afectant un espai que és excessivament petit per acollir-hi multituds. I l'Ajuntament està estudiant la possibilitat de fer pagar una entrada de 2 euros per poder accedir al peu de la font per complir amb el ritual. En temps de Wolfgang Helbig, l'arqueòleg que va iniciar la tradició, el llançament de monedes no era un problema, perquè ni existia Ryanair ni existia TikTok. Hem passat a demanar un desig a l'aire a l'estupidesa de la performance davant de l'aigua. Avui la Fontana di Trevi és un formiguer on et claven colzes per fer-se selfies davant la impotència de la policia i la desesperació dels romans. Ignoro si la idea de reservar entrada pot millorar el panorama, però de moment els precedents no són bons. Van fer pagar 5 euros per entrar a Venècia i Venècia continua sent intransitable. Van fer pagar 5 euros per entrar al Pantheon i la cua per entrar al Pantheon fa la volta a l'illa. És evident que caldrà regular-ho d'alguna forma perquè les escultures es degraden i de tant en tant entra a la font algun cretí més per ganes de fer-se viral que per imitar l'Anita Ekberg. L'únic consol és el 1,5 milió d'euros que Roma recull cada any en forma de monedes i que amb bon criteri destinen a entitats socials.
Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days... Que bona que és la Gemma Puig i aquesta cançó també. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com estàs? Quin temps ens espera?
Era fàcil, eh? Avui sí, és fàcil, digues.
Sí. Sí,
sempre
sí.
Ara et donarem els matisos, eh? Però sí.
També depèn, a veure, perquè clar, a vegades també depèn del nivell d'anglès de cadascú, eh?
Ah, d'acord.
Això també podria ser que encara hi hagi gent...
El meu no és molt alt, però...
I entre els oients hi pot haver gent que encara no ho sàpiga, per tant, ho hem d'explicar
bé. Ho hem d'explicar, tens raó. És una cançó del Bobby Hip que es diu Sunny, i Sunny vol dir assolellat.
Ah, això mateix.
I això és el que tindrem el cap de setmana. Tindrem molt sol, i pot haver algun núvol demà al matí, molt poqueta cosa, i diumenge encara menys possibilitats de tenir alguns núvols. Algun núvol prim, però en conjunt, tant dissabte com diumenge, tindrem un cap de setmana de sol. Però tenim matisos, com sempre. Tindrem vent, altre cop. Mantindrem la tramuntana i el mestral als dos extrems. Sobretot la tramuntana és la que serà més persistent tant dissabte com diumenge. I també haurem d'estar pendents del termòmetre, perquè tindrem això que en diem el temps típic dels refredats, perquè durant la nit, matinada i primera hora, una mica com ha passat avui, refresca, i fins i tot cap al Pirineu i l'interior fa fred, i després al migdia, tant dissabte com diumenge, pujarà una mica més. Per tant, això de portar la jaqueta, posar-se-la, treure-la...
Sí, sí, constipar-se, constipar-se.
Constipar-se.
Val més anar directe al constipat i ja saber que t'has constipat.
Ja està, ja l'haurem passat,
ja
no?
Està, sí. Bé, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
Sí,
i
igualment.
I que soni una miqueta més, que soni una miqueta més, que m'agrada molt.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.